implica, per exemple, per a les empreses que es dediquen a treballar amb el Regne Unit, des d'allà o des d'aquí, o que hi tenen negocis. Eva Prades, directora de la Cambra de Comerç Britànica a Espanya des del 2012. Bona nit. Benvinguda.
Bona nit.
La incertesa és el pitjor per al món de l'empresa. Per tant, aquesta situació que s'està vivint des de fa ja tant de temps amb el Brexit i aquesta nit electoral, què és el millor pels empresaris? Que es resolgui, encara que la solució, l'escenari sigui un escenari dolent, pitjor, desfavorable, o mantenir aquest dubte durant més temps?
Home, jo crec que hi hagi una solució. El que passa és que realment el que volen també és un període de transició que els permeti saber a què s'exposen. I a dia d'avui no ho sabem, perquè s'ha fet un acord de sortida que acaba el 31 de gener si guanya el Partit Conservador i guanya Boris Johnson, i després tenim un període de transitori de 11 mesos que lògicament és irrealista per qualsevol que tingui una mica d'experiència en un acord de relació posterior, que és el que preocupa per Catalunya o per Espanya.
La Cambra de Comerç Britànica representa uns 300 empreses al conjunt d'Espanya, una bona part de les quals a Catalunya, on resideixen, per cert, 19.000 britànics. Què us diuen els vostres contactes? Hi ha nervis, hi ha preocupació davant el que pugui passar avui?
Moltíssima preocupació. Sí que és cert que nosaltres publiquem un baròmetre de la inversió britànica cada any. Aquest any hem presentat al novembre la cinquena edició, i en la inversió britànica realment no s'ha vist un efecte molt significatiu. Pensaven que seria més gran. El que passa amb les empreses britàniques que estan establertes aquí és que les inversions es planegen a molt temps. També moltes de les empreses britàniques que diuen que l'impacte no ha sigut molt gran han vist l'oportunitat, perquè també s'ha de parlar no només de riscos, sinó també d'oportunitats en una situació com aquesta. Moltes de les empreses britàniques estan molt internacionalitzades. El que han fet és diversificar el seu risc obrint nous mercats.
D'acord.
La visió de la inversió és més fàcil. La visió de l'exportació és més volàtil. El comerç bilateral és més volàtil. Estem parlant Espanya-Regne Unit de 60.000 milions d'euros. Per això realment crec que Catalunya, Espanya està preocupada, és un país al que això li afecta i li importa, i el Regne Unit és un proveïdor i un comprador molt important.
Però més enllà de la preocupació, teniu xifres de com està afectant aquest possible Brexit a les empreses? Per exemple, quants contractes s'han perdut?
No, una xifra amb aquest tipus de... No, de concreció, tant no. Sí que les empreses han fet plans de contingència, i moltes empreses, com dic, han estat buscant altres mercats, i també és cert que en algun sector s'està veient que hi ha talent que està tornant, que està deixant el Regne Unit. Sabeu que el nombre de residents britànics a Catalunya, el nombre de residents catalans o espanyols al Regne Unit és molt gran. Per això realment creiem que tant Irlanda com Espanya són potser dos dels països de la Unió Europea més afectats. Intercanvi de persones, intercanvi de béns, inversió. Ens juguem molt.
Si ens posem en el pitjor dels escenaris, quin seria?
La sortida abrupta, perquè lògicament en 24 hores passaran coses com transport aeri, o no tenir medicines, o la cadena de subministrament està totalment aturada, o retards als ports, a les aduanes. Lògicament això no hi ha una preparació. El que jo crec és que per l'economia britànica això no interessa a ningú. Jo crec que això no hauria de passar. Ara, ja veiem que estem una mica a prop. Si realment aquesta majoria absoluta que està prevista realment demà, tenim uns resultats on Boris Johnson i el Partit Conservador guanya, home, tindran una certa pressió en el seu govern per, com a mínim, acomplir algunes de les coses que han dit.
Per tant, encara hi ha una mica d'esperança.
Esperança de que això millori... L'acord que s'ha fet de sortida és el millor dins dels pitjors. En aquí, ara el que s'ha d'acordar és la relació futura. L'acord de sortida realment no... Això és la relació posterior. L'acord de sortida és només una petita part del que s'ha de pactar.
Vosaltres, que a la Cambra us heu adreçat a les vostres empreses, no sé si heu calculat quin increment de costos pot tenir per les empreses catalanes i britàniques el Brexit.
Molt gran. realment ens ha costat molt perquè els primers anys les empreses no s'ho creien, no, sobretot la petita i la mitjana empresa que no té tants mitjans financers per tenir informació, accés a tenir ajuda, ha trigat a reaccionar. Però el cost és real. Des d'arancels, costos que faran que els béns que estàs venent siguin més cars. Des de baixada de la demanda, perquè l'economia britànica tindrà un impacte. Fins tot el tema d'homologacions, barreres perquè realment tot el pas de les aduanes tindrà una sèrie de requeriments que ara no existeixen. Exportar, treballar amb el Regne Unit serà molt més complicat. Ens ha costat moltíssim que això les empreses ho poguessin veure clar. I ens preocupa moltíssim. I els sondejos que hem fet amb les empreses espanyoles i britàniques que són sòcies, el resultat majoritàriament és en contra. També he de dir que això passa per alguna cosa, però això és un altre debat.
No, obrim-lo. Per què creus que passa?
Perquè jo crec que al final el Regne Unit té potser vincles amb altres parts del món que un país com el nostre, potser nosaltres històricament tenim vincles cap a l'esquerra del món i ells ho tenen molt més amb Orient Mitjà, amb Orient Llunyà, amb Estats Units, i potser ells s'han envalentonat perquè sempre han sigut una economia molt forta i potser pensen que podrien sortir-se fent acords amb altres parts del món i deixant de treballar amb la UE27, que qualsevol amb una mica de coneixement econòmic i jurídic sap que això tindrà un efecte important, molt important.
Ferran Espada, Gemma Linyani i Yolanda Mármol, podeu intervenir si ho considereu oportú, evidentment.
Sí, un parell de coses. Primer, absolutament d'acord amb tot, però segurament també Brussel·les, la Unió Europea, també ha comès errors importants, perquè no és només la Gran Bretanya. Vull dir, l'euroescepticisme ha crescut a tot Europa. La Gran Bretanya és el gran cas, no? És evident que és un cas molt excepcional, perquè és un país molt important i és on ha guanyat la sortida de la Unió Europea. Però això es podria haver produït en altres països importants de la Unió Europea, i fins i tot alguns de significats com França, veurem com evoluciona. Per tant, potser també la Unió Europea s'ha de replantejar la seva arquitectura i el seu funcionament respecte als estats membres.
Això es va parlar molt a l'inici. A l'inici els anglòfils deien molt que això passava per alguna raó, que era una de les primeres coses que jo deia, a part de les vincles que puguin tenir amb altres economies, perquè potser s'havien de replantejar una sèrie de coses. I hi ha alguns cercles que diuen que potser la Unió Europea no ha sabut atraure el Regne Unit per quedar-se. Estic totalment d'acord.
Estem d'acord.
I la segona cosa, Ferran?
Sí, la segona cosa és que, evidentment, per mi, des del meu punt de vista, la pitjor de les situacions és que Boris Johnson, que els conservadors, Tories, guanyin les eleccions sense majoria absoluta, que em sembla que tornarem a caure en el buit sense que es pugui desencallar la situació. Al final, jo no sé si l'acord és suficientment bo o no, és l'acord possible, no n'hi ha un altre. L'altra opció és la sortida abrupta, i aquesta sí que em sembla que no convé a ningú, no convé a les empreses. Parlàvem de les empreses britàniques, però les empreses catalanes, especialment les agroalimentàries, tenen un mercat importantíssim a la Gran Bretanya. És un tema que s'ha de plantejar. Els ciutadans, tots tenim amics britànics aquí a banda dels catalans que puguin estar a la Gran Bretanya, però tots tenim, jo crec que molts tenim
familiars, amics o coneguts,
amics
allà,
britànics, sí, aquí, que estan dels nervis. Vull dir, que estan dels nervis, que estan absolutament angoixats amb aquesta situació. I després els dos punts calents, no? Irlanda, jo encara no he acabat d'entendre com es farà el traspàs de mercaderies en aquestes naus que no sé exactament on estaran, perquè no sembli que hi ha un pas fronterer, etcètera, etcètera, la lliure circulació per la frontera d'Irlanda, perquè hem de recordar que hi ha uns acords molt més importants que els acords més importants de tots són els acords de Divendres Sant, que són els acords de pau i que són els acords que no es poden trencar de cap de les maneres. A mi em sembla que estan per damunt de tot, i això evidentment la frontera d'Irlanda s'ha de respectar amb la lliure circulació que garanteixen aquests acords. I el cas d'Escòcia, a mi em sembla que passi el que passi, si passi una sortida abrupta per suposat, però si hi ha una sortida perquè els Tories aconsegueixen la majoria absoluta, la Gran Bretanya no tornarà a ser el que hem conegut a la Gran Bretanya. Vull dir, és evident que Escòcia plantejarà un repte importantíssim, que és un segon referèndum o un canvi d'arquitectura constitucional d'arquitectura institucional de la Gran Bretanya.
Has tocat moltes tecles, però, sí. Eva Prada, pel que fa al moviment de persones, això està calculat, està estudiat... El personal sanitari, per exemple, no els interessa perdre personal sanitari d'altres nacionalitats?
Bueno, mira, avui precisament intentant informar-me una mica per l'entrevista d'avui, que us agraeixo molt, he de dir que sabeu que personal sanitari es necessita molt i que hi ha una certa demanda de personal sanitari d'Espanya o de Catalunya i tenim molt bona premsa, però diuen que en aquest últim any s'ha registrat una sortida de 5.000 persones. 13% del personal sanitari del Regne Unit és de fora, és estranger. D'aquest 13%, crec que un 5% i pico era de la UE. Aleshores, jo crec que tenen un problema molt gran. Però ja dic, els anglesos se'n sortiran. El que potser es veuran els impactes econòmics en uns anys. Tot això és molt més lent del que tothom pensava. Fer l'acord, veure econòmicament... Nosaltres, en els baròmetres, estàvem molt sorpresos perquè veiem que no es veia l'impacte. I és perquè moltes d'aquestes coses, clar, són inversions que porten molt temps.
Gemma, Iolanda? A Iolanda tenim a Brussel·les.
Sí, jo volia aprofitar per preguntar-li a l'Eva, perquè ara parlava ella de l'impacte econòmic, no? Que de vegades en parlem i de vegades se'ns escapen totes les coses que ja estan passant. Avui llegia, per exemple, que l'Institut Britànic d'Estudis Fiscals deia que en l'última dècada al Regne Unit la precarietat ha augmentat moltíssim, és un ja dels països rics, dels països occidentals rics, amb una major precarietat i sobretot amb una major desigualtat entre rics i pobres, que ha augmentat moltíssim aquesta desigualtat. Si anem a una sortida abrupta, fins a on podria arribar això? Quins són els càlculs que vosaltres feu que puguin arribar a tocar a les empreses i sobretot a les famílies, perquè si ja estan en aquesta situació, a on es pot arribar amb una sortida abrupta?
A veure, la pregunta que feu és molt tècnica, perquè d'una banda està la baixada de la lliura, d'una altra està la baixada de la demanda, la baixada del consum. La baixada de la demanda farà que no hi hagi tanta importació de productes. Sabeu que hi ha una sèrie de sectors dels que hi ha una importació bastant significativa del nostre país. Mireu, només estudiants espanyols al Regne Unit hi ha 12.000. 5.000 investigadors, lògicament accés a fons europeus, Erasmus. Nosaltres tenim a la nostra organització estudiants que venen per fer les pràctiques. És que realment l'impacte és molt gran, perquè som dos països amb moltíssima relació de... Hi ha empreses que el que fan és buscar altres sortides i existeixen, però hi ha casos d'empreses que volen comprar un cert producte o que volen produir una cosa al Regne Unit i no tenen una altra alternativa. Aquestes empreses lògicament tindran un efecte més gran.
Eva Prada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit i ajudar-nos a entendre una mica millor els efectes d'aquest Brexit que sembla que està al caure per a les empreses.
A vosaltres.
Gràcies, bona nit.